Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Per desconnectar i carregar piles a les portes de la segona meitat de la Lliga. Ahir i avui, com diem, no hi ha hagut entrenament. La plantilla del Centre d'Esports gaudeix de les últimes hores de descans abans de tornar demà a la feina a Sant Oleguer. Fet el parèntesi de la Copa, amb l'eliminació, com sabeu, del Sabadell fa un parell de setmanes i aquest cap de setmana de pel mig que el calendari havia reservat només per la competició del CAO sense lliga al futbol professional, ara torna a la competició domèstica amb una segona volta que es presenta apassionant, agafant literalment les paraules de l'acabat d'aterrar Álvaro Vázquez. El Sabadell encetarà la segona volta a Almeria, però estripeu el calendari si teniu en ment el de la primera volta, perquè és pura coincidència que la primera jornada de la primera volta sigui la mateixa que la de la segona. Com sabeu, enguany el calendari és asimètric i tocarà acostumar-se a un altre ordre de partits que així d'entrada ens portarà un bon grapat de duels directes a les primeres jornades i no pas un turmalet de sortida com el tram inicial de la Lliga. És dilluns, 18 de gener, diumenge el Sabadell visita l'Almeria, torna a la competició, torna a la Lliga després d'aquest inici del 2021 tan estrany i aquí a l'Hotel Suís aprofitem que creuem l'equador de la Lliga per posar-nos al dia amb tot el que ens espera d'ara endavant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, qui si no, a les vies de so comencem.
Comenta la recepció.
Repassarem l'última hora del Centre d'Esports, valorarem el triomf del club al Campionat de Catalunya Absolut de Natació 9 anys després, el passi de l'Astra al pool masculí a la següent fase de la Lliga, el canvi de seu de l'Eurolliga pel femení o la doble derrota sabadellenca a la primera nacional d'handbol, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
L'Atlètic Club ha guanyat la seva tercera Supercopa. L'equip biscaí va superar el Barcelona ahir a la final. Villalibre sobre la botzina va forçar la pròrroga i Iñaki Williams va fer el 2-3 definitiu al temps extra. Leo Messi va acabar el partit expulsat per primer cop en 753 enfrontaments al Barcelona. La Supercopa femenina, de la seva banda, és per l'Atlético. L'equip matalasser, botxí del Barça a les semifinals, va golejar per 3-0 el Levante a la final jugada a Almeria. El Girona ha passat als vuitens de final de la Copa després d'eliminar el Cádiz. L'Espanyol, en canvi, va caure davant l'Osasuna, la gran sorpresa a l'espera dels partits de dimecres. I dijous, la victòria del Navalcarnero, de segona B, davant l'Eibar, de primera. I la FIFA confirma la sanció a Kieran Trippier, que tenia la cautelar, s'ha desestimat el recurs de l'Atlético de Madrid i el lateral dret anglès no tornarà a jugar ni tampoc a entrenar fins al mes de març, per aquest cas d'apostes il·legals. A l'Argentina, la primera edició de la Copa, des que el torneig ha estat rebatejat com a Copa Maradona, se l'endú Boca Juniors. L'equip GNIC va superar Banfield a la final pels penals. I pot haver-hi derbi català a les semifinals de la Copa CB, que es disputa de l'11 al 14 de febrer al Wizzing Center de Madrid. Avui s'han sortejat els aparellaments, el Barça jugarà els quarts davant l'Unicaja, mentre el Joventut de Badalona s'enfrontarà al TD Systems Baskonia. A l'altra banda del quadre, Madrid-València, Iberostar Tenerife, San Pablo-Burgos. Més coses en handbol, la selecció espanyola amb l'extrem sabadellenc Aleix Gómez s'ha classificat per la segona fase del Mundial. L'equip de Jordi Rivera va superar ahir per la mínima 27-26 a Polònia després de l'empat en la jornada inaugural contra el Brasil. Tres ciclistes del Bora han estat atropellats mentre entrenaven al llac d'Igarda, al nord d'Itàlia, aquest cap de setmana. El neerlandès Wilco Kelderman, tercer classificat de l'últim giro, pateix una commoció cerebral. A més, direm que Carolina Marín ha guanyat l'Open de Tailàndia de badminton, superant a la número 1 del món la taiwanesa Zhu Jingtai, i que l'Indústria Santa Coloma suma ja 7 partits seguits sense assaborir un triomf. L'equip d'Àlex Llama s'ha tancat la primera volta empatant 2-2 a la pista de l'Osasuna Magna, l'equip que ha cedit el jugador sabadellenc al conjunt colomenc. El Xota segueix un punt per sobre de l'Indústries. Dimecres a les 8 el Barça rep el Rivera Navarra.
I a les xarxes socials.
Super Chapel Dunac, el tuit que ha penjat l'exporter del Sabadell, Joaquín Ezquieta, celebrant el títol de la Supercopa, guanyat ahir a Sevilla per l'Atlètic Club, amb un parell de fotos d'Àlex Arlequinat.
De quin partit no estarem pendents.
Quan acabi aquest programa a les 3 en punt, el Chennai Yin, és a dir, el nou equip de Manu Lanzarote, rep la visita de l'East Bengal Club en aquesta Superliga Índia.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'extècnic del Mercantil, Manel Delgado, i també l'entrenador sabadellenc, Santi Fernández.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre de les dues, som-hi, estrenem setmana aquí a l'Hotel Suís, aquest dilluns 18 de gener del 2021. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Dia lliure pel Sabadell, el d'avui, dia lliure pel Sabadell, el d'ahir. Per tant, un dia, bé, dos dies de descans abans de la tornada de la feina demà a Sant Oleguer, que més d'un jugador ha aprofitat per tornar fins i tot cap a casa.
Sí, home, des del dissabte que van treballar els homes d'Antonio Hidalgo, com dius, fins demà que no s'hagin de retrobar. Al final són aquestes una mica més de 48 hores reals que tenen els jugadors i, com dius, els que s'ho han pogut manegar mínimament, tot i aquest tancament perimetral amb excepcions pel que es veu, ha pogut arribar fins a casa per estar uns dies amb la família, amb els amics.
Clar, estic pensant jo ara que si tu estàs empadronat a casa teva, allà on sigui...
Aquests sí que han pogut tornar, clar.
Tens dret a tornar a casa i després de tornar al teu lloc on treballes.
Sí, hem vist algun cas que potser no era tan quadrat,
grinyolar però una mica més, sí.
És igual. Pel que es veu, tot funciona bé.
Amb un nom propi, el de Néstor Querol, ara de seguida en parlem, amb un calendari que avui ens ocuparà una bona estona en aquest tram inicial de programa i que al final és el que ha permès, Sergi, que la plantilla hagi tingut aquests dos dies de desconnexió abans d'encetar la segona volta. Recordeu que el Sabadell està creuant ara mateix l'equador de la Lliga i, bé, una mica sorprenent que després de veure com havia anat de tapaït el calendari i l'agenda en el tram final del 2020, el 2021 ens deixava aquesta finestra, aquest cap de setmana lliure per la Copa del Rei i prou en el futbol professional, perquè Lliga de Segona B sí que hi ha hagut, i com que el Sabadell va caure eliminat, doncs al final ha estat un inici de 2021 una mica estrany.
Sí, amb aquest de jugar un partit i descansar, no? O sigui, sense massa marge, vam jugar els dos enfrontaments, el de Girona i el de Lugo aquí a l'estadi, i com dius, el 2021 ha donat una mica de treva amb el calendari atapeït amb el qual ha anat convivint el Sabadell, sobretot en la primera meitat de la temporada. Malauradament, li haurem d'afegir que tot el que ha anat bé segurament per la recuperació, tant mental com física, té una part negativa, que és que això significa que el Sabadell va caure eliminat de la Copa davant la Penya Deportiva i que aquest cap de setmana no ha tingut cap repte, no ha tingut cap objectiu. I, per tant, ens ho hem hagut de mirar tot des de la televisió, a través de les diferents plataformes, veient com aquest i com l'altre anaven passant rondes gairebé tots els de primera divisió, amb alguna petita excepció, però bé, amb aquest punt d'enveja sana de no veure el Sabadell enmig dels implicats a la festa.
Notícia d'última hora que ens fa arribar des de la redacció el Sergi Parc, de la categoria el Castellón emet un comunicat en el qual confirma dos positius de dos jugadors de la primera plantilla de l'equip orellut. Té partit contra l'Sporting de Gijón diumenge a Castàlia. En teoria, i ho hem vist amb el conjunt asturià, això no hauria d'afectar després a la disputa d'aquest partit, però, com dic, la notícia a terres castellorenques, dos positius per coronavirus a l'equip albinegre, al Club Deportivo Castellón. Aquí a Sabadell, un castellonenc, i no vull fer broma fàcil amb Albert Vacunar, però que es va encarregar de pispar-li dos punts a última hora al Castellón, com és Néstor Querol, és qui és protagonista tristament en els últims dies. Malauradament, ja dèiem aquí que la lesió de Pedro Capó, que les molèsties de l'Aleix Coc anaven en una via, però que la de Néstor Querol feia pitjor pinta, i es va confirmar, crec que va ser divendres a la nit, el pitjor diagnòstic, no? 3-4 mesos de baixa per l'extrema esquerra del Sabadell.
Sí, si no fos perquè la categoria és un pèl més llarga, diríem que s'acaba la temporada. De tota manera, ho tindrà difícil Néstor Querol, perquè a banda de que pugui recuperar-se en aquest termini que estaves comentant, hem de parlar després del temps de tornar a posar a punt el que és el cos, el que és el ritme de partits, i home, complicat ho té el del Grau. De tota manera, no és la pitjor notícia. La pitjor notícia, evidentment, és que el Sabadell el perd ara mateix ja, sense mirar més enllà en el calendari, aquesta lesió que es va produir a la primera meitat del partit contra el Lugo, de la qual ja en vam parlar dijous, abans que es confirmés la gravetat, l'abast real d'aquestes molèsties. I bé, el que sembla és que ens asseguren que no va tenir o no es va greujar la lesió per haver forçat uns minuts més, perquè era la primera pregunta que va sorgir, no? De si no hagués estat millor fer el canvi abans del descans, en el moment que va notar la molèstia, i no pas de deixar-ho per tentar. Ens comentaven que al no ser un tema muscular, la lesió ja estava, el mal ja estava fet, només que ell va tenir com sensacions bones de que, bé, potser ha estat un ensurt, fins que realment el genoll va veure que no li responia, no? Però bé, és un contratemps important i que segurament tindrà afectació directa amb el que és el mercat de fitxatges, perquè en un principi no s'havia de mirar aquest punt de la plantilla, no estava dintre dels paràmetres d'objectiu, i entenc que per aquí ja va anar, Adri, el que divendres escoltàvem a José Manzanera, el director esportiu del Sabadell, quan va dir, bé, no busquem una posició en concret, busquem allò, quan el mercat ens doni la possibilitat i se'ns posi algun jugador a tiro en el punt de mira, veurem si reforça i millora el que tenim, obrint així una mica el ventall a... No us estranyi si al final ve de dreta i no d'esquerra, o si ve del centre i no del mig, per dir-ho d'una manera fàcil, no?
Trencament del lligament col·lateral intern del genoll dret és el diagnòstic. Per tant, 3-4 mesos, com dèiem, ens aniríem ja cap al mes de maig, aproximadament, és a dir, últim mes de competició a la Lliga. Per tant, un tràngol que haurà de passar al castellonenc després d'haver acabat gairebé com un tro. La primera volta del campionat, també, però sobretot el 2020, amb el gol contra el Castellón, amb el gol contra el Club Deportivo Ibiza, etc. Després parlarem una mica més del mercat de fitxatges hivernal. Recordeu que fins al dia 1 de febrer, a la mitjanit, és a dir, un parell de setmanes per davant, tindrem encara temps per incorporar jugadors. Parlem de la segona volta, Sergi, que serà del tot diferent. Ho dèiem ja a l'estiu, que ens hi hauríem d'acostumar, perquè jo tiro de memòria, diria que és el primer cop en tota la història del Sabadell que ens trobem davant d'un calendari asimètric al 100%, que comença aquesta segona volta, igual que va començar la primera contra l'Almeria, encara que en aquell cas no es va poder jugar quan tocava i cronològicament no va ser el primer partit, però gairebé és pura coincidència, veient després el ball de partits que no tenen res a veure amb el calendari que teníem en ment fins ara.
Sí, hem de recordar que no és la primera vegada que la Lliga, que ja porta un parell d'anys que ho va establir així per diferents raons, aquests calendaris bastant teledirigits per motiu de competicions europees, perquè aquest partit no encaixi massa o no hi hagi partits teòricament molt directes, molt seguits en el calendari, que vagin una mica esponjats perquè el públic, l'espectador, pugui tenir aquest punt d'al·licient, però sí, com dius, en el cas del Sabadell, és la primera vegada, fins ara, com a mínim, l'anterior pas pel futbol professional, encara ningú no s'havia inventat això dels calendaris asimètrics. Al passar per la segona B, tampoc ens hi havíem trobat, i aquest any, com dius, ens sí que hem d'assumir que ja no quadra tot, malgrat que l'inici sigui contra la Unió Deportiva Almeria, que hagués estat l'inici de la Lliga normal si el quadre andalús no hagués jugat al play-off i no ens haguéssim vist obligats a viure aquest enfrontament contra el conjunt d'Almeria, doncs a entrada la temporada, anem a dir-ho així, però la segona volta, malgrat, insisteixo, que comença contra el quadre d'Indàlic, doncs ara mateix és pura coincidència, que diria aquell, perquè després tot varia, vindrà el Logroñés, que gairebé, si em fas dir, et diré que fa 4 dies que vam perdre a les Gaunes i, en canvi, serà el primer equip que visitarà l'estadi en aquest inici de segona volta. Bé, una circumstància que ho fa tot un pèl diferent al que estem acostumats. Ja no tot és quadrat o quadriculat com estàvem acostumats com a espectadors.
Avui, Sergi Parc, Departament de Coronavirus, eh? Nou comunicat, no del Castellón, sinó de les Palmes. Robert dona positiu, jugador del conjunt canari. Ell mateix dona autorització perquè surti el seu nom. I per contacte estret, Edu Espiau, també aïllat i a l'espera de més PCRs perquè comparteixen vehicle per anar als entrenaments. Per tant, Espiau i Robert, de moment, fora de l'òrbita de la dinàmica d'entrenaments de les Palmes. Tot això en res, en l'última hora, eh? O sigui que dos comunicats de dues plantilles ja de la categoria. Ja sabíem el que ens trobaríem aquesta temporada amb això de la pandèmia, Castellón i les Palmes. Deia tot això del calendari perquè, a més de tenir només ara dues jornades intersetmanals amb tot el que hem tingut en el primer tram de Lliga, etc etc, avui el mateix Sergi Parc ens ha preparat un informe per no perdre detall del que ens espera en aquesta segona meitat del campionat. El Sabadell creua ara l'equador de la Lliga i això és el que tindrem d'ara endavant.
Per primer cop a la seva història, el centre d'esports afronta una competició amb un calendari asimètric. És a dir, que aquesta temporada ja no ens val allò de recordar l'ordre de les jornades de la primera volta per saber què li vindrà el conjunt arlequinat a la segona. Com seran les pròximes 21 jornades del Sabadell aleshores? Anem a comprovar-ho.
La casualitat.
Si no sou de mirar el calendari en profunditat, podeu caure en la trampa de pensar que es conserva l'ordre de la primera volta perquè, curiosament, la primera jornada de la segona volta per al Sabadell coincideix amb la de la primera volta. Duel contra l'Almeria, en aquest cas, a los Juegos Mediterráneos. Però és pura coincidència. Després, tot es desordena.
Les dues primeres, amb horari.
Aquest partit contra el conjunt indàlic, recordeu, es disputa diumenge a les 2 del migdia. Sabem també data i hora per la jornada 23. Sabadell-Logroñés, 8 dies després, de nou un dilluns, per tercer cop en 4 jornades, a les 9 de la nit.
I les jornades intersetmanals?
Estàveu acostumats als partits cada 3 dies, a un calendari sense respir, doncs ara toca baixar el ritme. En tota la segona volta només hi haurà dues jornades entre setmana. La 32, cap allà el 31 de març, i que ens deixarà un Sabadell-Girona, i l'antepenúltima, la 40, amb un Alcorcón Sabadell que pot ser decisiu. La resta d'enfrontaments, en cap de setmana, amb el permís de la pandèmia.
Aixecar el vol a casa, ja.
Com bé sabeu, el centre d'esports és el pitjor local de la categoria, amb tot just 9 punts de 33 possibles. Deures obligatoris, revertir aquesta tendència el més aviat possible, i més tenint en compte els primers rivals que visiten el temple. Logroñés, Zaragoza i Albacete, aquests dos últims, els dos pitjors forans de la Lliga Smartbank. Més endavant hauran de venir també el Cartagena i el Tenerife. Moltes de les opcions per la permanència passaran per deixar escapar pocs punts en aquests compromisos.
Les primeres visites.
Cordeu-vos els cinturons perquè déu-n'hi-do amb els primers desplaçaments dels d'Antonio Hidalgo. L'ha esmentat Almeria, després viatge llarg cap a les Palmes de Gran Canària i al camp del líder espanyol, gens malament. Sumant-ho tot, les 6 primeres jornades del centre d'esports són Almeria fora, Logroñés a casa, Les Palmes fora, Zaragoza a casa, Espanyol fora i Albacete a casa. Una autèntica muntanya russa que precedirà dues visites seguides a Màlaga i Castelló de la Plana. Dos escenaris més propicis de ben segur per sumar lluny de la nova Creu Alta.
Hi haurà un segon turmalet?
L'etapa reina va ser l'inici de Lliga i no hi haurà rampes tan dures, però sí ports que imposen respecte. Entre finals de març i principis d'abril, després dels mencionats duels a la Rosaleda i a Castàlia, el Sabadell rebrà l'Sporting, visitarà el Lugo, jugarà contra el Girona a casa, recordem, entre setmana, i anirà cap a Leganés, tot en dues setmanes de marge. Després hi haurà una petita treva amb el Sabadell-Cartagena, però la cosa tornarà a fer pujada. Visita a Fuenlabrada i després, consecutivament a la nova Creu Alta, venen el Mallorca i el Rayo. Serà l'únic moment on l'equip arlequinat es veurà les cares seguidament amb dos conjunts de l'actual top 6.
El desenllaç.
I arribats a aquest punt, restaran 5 jornades de Lliga. Una apunta a ser contra un rival directe i les altres dependrà de com evolucioni el campionat. Oviedo fora, Tenerife a casa, Alcorcón fora, Ponce a casa i l'última, Mirandés a fora. El millor de tot és que alguns d'aquests equips no juguessin res ni per dalt ni per baix. Cosa difícil a segona per molt poques jornades que quedin.
El calendari que tindrem en aquesta segona volta del campionat, Sergi, així d'entrada, evidentment, millorar el rendiment a casa serà clau, per no dir que serà el secret si es vol aconseguir la permanència, però sobretot així d'entrada, Logroñés, Zaragoza, Albacete, que tenim partits realment de jugar-se les garrofes aquí al temple.
Sí, aquests, i per anar fent números com Déu mana, alguna sorpresa tocarà fer, perquè si no, el Sabadell no li dona, que diria aquell, eh? Per tant, bé, queda tota una segona volta. La feina teòricament d'encaixar peces ja està avançada, ja està en bona línia, com a mínim així ho han anat destacant tant des del cos tècnic com des de la plantilla arlequinada. Ara toca doncs, que realment això es tradueixi en resultats, si no, no hem avançat massa en la festa.
Cinc minuts clavats per sobre d'un quart de tres de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Dèiem que havíem de parlar encara una mica més del mercat de fitxatges. Tenim aquí aquest cas Ramon Aziz sobre la taula, el jugador migcampista del Granada. D'entrada, si et sembla, Sergi, escoltem a Diego Martínez, l'entrenador del conjunt nazarí, parlant, reconeixent, en roda de premsa, després de deixar-lo fora en el partit de Copa del Rei, duel andalús, per cert. Ara parlem també de la Copa, que el jugador li ha demanat sortir.
Es una decisión técnica porque bueno, él nos ha solicitado salir, que quería salir en este mercado, que es verdad que está jugando menos habitualmente y entendíamos que lo más conveniente para él y para el equipo era que tuviese, digamos, tiempo para solucionar su situación.
Ramon Aziz vol sortir del Granada. Això no vol dir ni molt menys que hagi de venir sí o sí al Sabadell. Recordem que José Manzanera, el director esportiu del Sabadell, no en roda de premsa, que diria algú, sinó als micròfons de Ràdio Sabadell amb el Pau Vituri concretament, va reconèixer que és un dels noms que tenen sobre la taula, que és un dels noms que estan interessats en reforçar l'equip amb ell, però que està complicat el panorama. I avui coneixíem, Sergi, que aquí hi ha, entre d'altres, un equip que es diu Real Zaragoza, que està apostant també fort per ell.
Sí, i que segons alguns mitjans o com a mínim usuaris de xarxes socials, en aquest cas el portal Actualitat ZGZ de Saragossa, de Zaragoza, parlava ja de xifres, eh? Parlava de que l'operació en favor del conjunt blanquillo seria perquè els aragonesos abonarien 350.000 euros per mitja temporada. Evidentment, no cal ser massa espavilat per sabent la situació econòmica que travessa el Sabadell, per poques alegries, de ser veritat, si aquests números són reals, és inviable, és impossible que el Sabadell pugui fer front i pugui entrar en aquesta disputa amb el Real Zaragoza. A mi em quedaria el dubte de saber com s'ho farà el Real Zaragoza per pagar-ho, però bé, això ja és un problema que poden tenir a la capital de l'Aragó, però en tot cas, com dius, Aziz ara mateix està més a prop, pràcticament tancada l'operació, per no dir que s'ha de confirmar en els propers minuts, a les pròximes hores, serà jugador del conjunt aragonès a les ordres de Jim. Per tant, també, en el cas del Zaragoza, rival directe del Sabadell en aquesta zona baixa de la classificació, en aquest intent de reforçar-se per mirar de sortir de la crema, de les quatre places que porten de cap al descens de categoria.
Deia el mateix Manzanera divendres que hi ha diferents operacions com aquestes, però que el Sabadell, una cosa és que estigui interessat, una altra cosa és que realment pugui optar a endur-se el jugador, perquè són operacions complicades. Ara mateix, a dues setmanes del tancament del mercat, com està el panorama, Sergi?
Doncs pràcticament igual que ho deixàvem el divendres i que hem anat desenvolupant al llarg del cap de setmana. Poca cosa. De fet, ja ho deia el director esportiu del Sabadell, parlant no només de sí, sinó també d'Eugeni Valderrama, per exemple. Operacions en les quals festes, que sempre li agrada molt a Manzanera parlar de festes, a les quals el Sabadell també hi és a la taula, està allà implicat, però que a diferència, com ja vam explicar aquí a l'Hotel Suís, Adri, a diferència del cas d'Álvaro Vázquez, els jugadors no estan per la feina de sortir. En el cas d'Eugeni Valderrama, per exemple, el jugador tarragoní no té intenció d'abandonar la Societat Deportiva Huesca. És el Huesca el que l'està intentant col·locar en el mercat de cara a aquesta segona volta i que, per tant, això complica en quant a timing. Pot ser que la història vagi per llarg i, per tant, res, allò que diuen, no? El més calent és a l'aigüera, doncs això. Aquesta seria el resum ara mateix de com es troba l'operació Mercat d'Hivern del Centre d'Esports Sabadell, com a mínim a curt termini.
Anem al Maria, per tant, no?
No a mi.
Doncs va, anem a escoltar José Gómez, l'entrenador portuguès del conjunt indàlic, després d'una de les, no sé si dir sorpreses, per la contundència, sobretot, sí, d'aquests ascens de final de la Copa. 5-0 va guanyar l'Almeria a un rival de primera divisió, l'Alavés, tot i que és veritat que va jugar el conjunt Babazorro amb un home de menys des de la primera meitat, una hora en inferioritat numèrica, però al final s'ha de golejar. 5-0, com ho va fer l'equip andalús. Deia Gómez després del partit, per això, que de la Copa no es pot viure, que això ja és passat i, per tant, farien bé allà a Terres Andaluses en centrar-se en el Sabadell si no volen endur-se un ensurt després d'aquest 5-0 contra l'Alavés. Escoltem l'entrenador de l'Almeria.
Esto es pasado ya. Ya a celebrar ahora un día y preparar ya lo que tenemos, porque tenemos ahora ahí una semana muy, muy fuerte. Esta que viene de preparación a Sabadell y la siguiente con tres partidos.
I, de fet, ha anat una mica més enllà el portuguès i ha dit que tampoc es poden créixer per haver aconseguit aquesta classificació pels vuitens de final de la Copa del Rei, que no es poden créixer per aquest 5-0, per la virulència del resultat, i literalment ha dit que, de tant en quant, excessos com aquest també es paguen, també perjudiquen.
Con la misma humildad, porque hay que seguir, ¿no? Porque ahora ganamos 5-0, al final, si ganamos 1, va a dar igual a nivel de lo que significa la Copa. Y entonces hay que mantener, hay que frenar un poco, porque por veces esta alegría, se la dejamos pasar para exceso, nos puede perjudicar. Hay que mantener la misma humildad para buscar resultados buenos en los partidos importantes que tenemos para la Liga ahora mismo.
Ja ho veu, Sergi, frenant possibles eufòries.
Home, evidentment, guanyar un primera divisió, encara que tu estiguis molt bé, com és el cas de l'Almeria, recordem que li queda un partit i que en cas de guanyar-lo contra el Leganés, doncs estaria segon classificat, superaria fins i tot el Mallorca i se situaria només per darrere de l'Espanyol. I al mateix temps l'Alavés és un dels equips que ho està passant magre a primera divisió, per tant aquí els pols s'atreuen i estan una mica més junts. Com deies tu, 5-0 a un primera divisió quan tu estàs a segona, s'ha de fer, s'ha d'aconseguir, però em sembla que José Gómez fa bé en baixar una miqueta el suflé, no fos cas que algú pensi que la segona volta als Jocs del Mediterrani serà una passejada militar.
Una més a tot això de José Gómez sobre com va afrontar el partit de la Copa. Recordem que, com comentava el Sergi, per la nevada no van poder jugar a Butarque, el partit que tenien previst de Lliga per tancar la primera volta, tenien marge físic. Va jugar la Copa a l'Almeria amb la primera unitat, amb els titulars de la Lliga contra l'Alavés, es va notar amb aquest 5-0, i fins i tot el tècnic de l'equip indàlic deia després, en roda de premsa, que entenia que l'equip estigués amb un punt, no sé si fins i tot dir enfadat, pel fet d'haver desutilitzat els jugadors que eren habituals a la Copa, i ara que arribava el premi de jugar contra un primera, tenia un altre cop la unitat A i no la B jugant.
Los jugadores que han jugado en Hospitalet y en Numancia, campos complicados, con césped artificial, y ahora que tenemos un equipo de primera, han jugado estos. Yo, si estuviera en su lugar, yo como jugador, pues estaría enfadado por no haber jugado este partido. Pero yo tengo que hacer lo que es mejor para Unión Deportiva Almería, y creo que lo mejor, por eso que ha pasado de Leganés, que no lo hemos jugado, y como no había necesidad de hacer descansar, porque no había fatiga ninguna, he decidido así.
Per tant, efectes pràctics com si fos un partit de Lliga.
Gestionar grups és on està el mèrit. L'altre dia llegia també un jugador de primera que deia, bé, quin secret tenen els entrenadors a aquest nivell, quan ja estan a nivell professional. Han d'ensenyar-te molt, t'han d'ensenyar poc, i deia, bé, més que el que et puguin ensenyar, que també, al final, la clau està en qui sap gestionar bé el grup i qui no. Que no se li giri, o bé, o que tant de bo se li giri, com a mínim a curt termini, un incendi aquí a José Gómez, amb el cert malestar. Jo estic d'acord amb ell, Si ets de la unitat de Copa, que saps que tens X oportunitats, no saps quantes, i sempre amb l'interrogant, i que arribi un premi i no te'l donin, home, jo crec que li costarà haver-ho d'explicar i que l'acabin d'entendre.
La part bona és que tornarà a haver-hi una altra primera i, per tant, es podrà treure l'espina, si cal, en els vuitens de final.
Sí.
Diumenge a les dues, al Juegos del Mediterráneo, aquest partit, Almeria-Sabadell, ara que parlem de la Copa, per rematar tot això, dissabte era aquest 5-0, i a part d'aquest enfrontament, el botxí del Sabadell, la penya deportiva, va perdre 1-4 amb el Valladolid, però això sí, un resultat molt enganyós, perquè va començar guanyant l'equip de Santa Eulària de Riu, va forçar la pròrroga i no va ser fins aleshores que l'equip de Pucela va aconseguir golejar finalment 1-4 al conjunt de Raül Cassany. A més, dissabte també, Girona 2, Cádiz 0, Fuenlabrada 1, Levante 1, passen els Granota als penals, Leganés 0, Sevilla 1 i Rayo 2, Elche 0, el partit que va tenir 3 horaris diferents i 2 escenaris que van anar canviant per culpa de la nevada, amb anècdotes realment molt estrambòtiques. Ahir diumenge, Espanyol 0, Osasuna 2, Màlaga 1, Granada 2, Sporting 0, Betis 2, Navalcarnero 3, Eibar 1 i remuntant, perquè l'equip basc va començar guanyant, Alcorcón 0, València 2 i el golaç d'Esperó de Ferniño al 90 per donar-li la classificació al Villarreal 0-1 contra el Tenerife. Per tant, queden 4 eliminatòries. Dimecres a les 7, Córdoba-Real Sociedad, a les 9, Alcoyano-Madrid, l'endemà dijous, Ibiza-Atlètic Club a les 7, Cornellà-Barcelona a les 9. Però de moment, Sergi, Navalcarnero, gran sorpresa. S'ha desfet del Badajoz, un segon A, s'ha desfet de les Palmes, un segon A, i ha remuntat per eliminar també a un primera com l'Eibar.
És un dels noms propis que de moment està deixant aquesta copa. Si m'ho deixes dir així, és l'equip revelació. Sempre hi ha alguna sorpresa i de moment és el Navalcarnero el que s'està guanyant aquest mèrit o aquesta etiqueta per mèrit propi. Veurem quin és el devenir del sorteig. I home, si m'ho deixes dir així, tant de bo tinguin sort i els hi toqui una grossa, perquè més enllà de les categories dels equips, de moment tampoc és que hagin estat massa afortunats. No sé si gràcies a això també, ara que no hi ha públic als estadis...
Bé, anava al carrer, hi havia,
no, sí, van poder...
No sé si les xifres de Madrid estaven com per moltes alegries a la graderia, però...
Han pogut, de moment, gaudir. Vull dir, perquè l'Eibar, amb tot el respecte del món, no és la grossa que t'esperes, no és la grossa que li ha tocat al Cornellà, per exemple...
Doble.
Encara que té aquí encara història per explicar. Veurem com acaba aquesta cita de dijous pels de Guillermo Fernández Romo.
Pel que fa al futbol català, la cara al Girona, la creu l'Espanyol, que ja cau eliminat, igual que ho va fer el Sabadell a la ronda anterior. De moment han passat 8 equips de primera, 3 de segona i un de segona B, a l'espera d'aquest quàdruple enfrontament d'equips de Supercopa contra segona B. No m'he descuidat res, no, Sergi?
No, de moment amb molta calma, per sort, demà torna la relativa normalitat i podrem ja pensar al 100% en aquest partit contra l'Almeria.
A veure si demà sí podem escoltar algun jugador del Sabadell. Serà des de primera hora del matí la tornada dels entrenaments a Sant Oleguer. Recordeu el partit diumenge a les 2 a l'hora de dinar Almeria-Sabadell. Una aturada per la publicitat. El Roger us ven 4 coses molt ràpid i de seguida tornem, per exemple, amb natació. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos, oh yeah.
Parlàvem de creuar l'equador de la Lliga, hem creuat també l'equador del programa d'avui, 3 minuts per sobre de 2:15 de la tarda. El Natació Sabadell s'ha proclamat campió de Catalunya absolut de natació en els campionats nedats a Terrassa. Des de dijous fins ahir diumenge, l'equip sabadellenc, format per una trentena de representants, ha sumat un total de 2.891 punts, una desena per sobre del Sant Andreu, que va ser segon, mentre l'anfitrió Terrassa va acabar com a tercer, això sí, a més diferència. En total, el club ha pujat 42 vegades al podi amb un total de 16 victòries, 16 segones posicions i una desena de bronzes. L'Àlex López és el director tècnic de la secció de natació del club. Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Feia 9 anys que no s'assolia aquest títol, per tant suposo que satisfet, no?, amb el resultat final.
Sí, 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 la verdad es que ha sido, o sea, no una sorpresa, pero pensábamos que podíamos estar ahí luchando con el San Andreu por volver otra vez a lo que hace 10 años casi que no conseguíamos, y bueno, pues ha sido posible, o sea que muy contentos por todos y porque el trabajo que está haciendo el club y la sección de natación, pues está claro que va dando sus frutos.
El frec a frec amb el Sant Andreu va ser interessant, crec que van ser 9 punts i mig només de diferència entre un i l'altre.
Bueno, sí, sí, ha sido emocionante, ¿eh? Hasta el final. Sí que tuvimos una jornada que nos perjudicó mucho, que fue la penúltima, la del domingo por la mañana, donde Sant Andreu tiró a muchos nadadores en las pruebas individuales que se nadaban, y nosotros pues teníamos algunas bajas por temas de lesiones, de COVID y demás, pero por la tarde, bueno, pudimos recuperar después del 200 libres y con los relevos pues pudimos ganar.
Ara que parles de relleus, destaca el rècord dels campionats assolit pel 4% estils masculí, format per Diego Mira, Àlex Castejón, Àlex Ramos i Sergio De Celis, amb marca de 3:42:55, no? Una de les victòries destacades.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, ese mismo relevo en la Copa de España que hubo en Castellón hace unas semanas, nadaron 2 segundos más rápido. Y con la marca que Diego Mira, el chico que nadó a la espalda aquí en Tarrasa, si lo hubiese hecho en el campeonato de la Copa, habríamos batido el récord de España, igual que hicieron las chicas en el 4x200. O sea que era un relevo en el que sí que teníamos claro que podíamos ganar. Al final la marca no fue tan buena como la de la Copa, pero bueno, el hacer el récord del campeonato por lo menos te deja ahí en los listados, por lo menos hasta el año que viene.
Com va, per cert, Àlex, això d'haver de nedar en format contrarrellotge i no amb eliminatòries i finals? Ho dic perquè amb el tema del Covid la natació també s'ha hagut d'adaptar amb un sistema una mica diferent, no?
Sí, 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 sí. La verdad es que ya no solo en las competiciones, sino en los entrenos, en el día a día de la natación, igual que prácticamente en casi todos los trabajos y en todas las profesiones, pues nos tenemos que adaptar. Y bueno, yo creo que a la natación española tampoco le viene mal el que haya que nadar a contrarreloj, ya que solo tienes una oportunidad, solo tienes que nadar lo más rápido que puedas una vez y, bueno, haces como espabilarte, ¿no? Así que nosotros estamos contentos con todos los cambios y agradecidos de que podamos competir.
Parlava d'un relleu abans, a nivell individual, el nedador que més punts va portar a la causa col·lectiva va ser l'Àlex Castejón, amb un total de 823, no només el que més del Sabadell, sinó de tot el campionat. Sergio De Celis també va aconseguir 4 primeres places, segurament 2 dels noms propis, no?, d'aquest campionat de Terrassa.
Sí, 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 la verdad es que los dos, tanto, bueno, sobre todo Àlex, es un tío súper polivalente que te puede nadar casi cualquier prueba. Antes del campeonato estuvimos hablando Castillo con él de la posibilidad de nadar muchas pruebas, ya que uno de los objetivos de él para el Open es nadar el 4 estilos, y al final es una prueba muy dura y que tienes que dominar todos los estilos y todas las distancias, y al final el tío se envalentonó para nadar todo y ha ido muy bien. Y bueno, Sergio es un chaval joven que está en progresión, está mejorando mucho y ahora mismo ya pues en pruebas de velocidad de crawl, pues ya prácticamente a nivel nacional hay poca gente que lo supere.
En l'equip femení, entre d'altres, tercer títol consecutiu dels 200 braça per Marina García.
Bueno, sí, sí, Marina está metida ahora mismo en una ola de positivismo y de hacer bien las cosas que bueno, nos beneficia a nosotros y sobre todo a ella. Y bueno, está trabajando muy bien en el día a día y está cada vez mejor a nivel físico y mental, y eso se nota a la hora de competir, se nota. Es algo que ella con el trabajo diario y la complicidad que tiene con Casti, conmigo y con todos los entrenadores del club y lo a gusto que está en el Club Natación Sabadell, pues hace que bueno, que pueda ir poco a poco pues consiguiendo lo que ella es capaz de hacer.
Acabo, Àlex, preguntant-te també una mica pel futur. Venim de cites a Castelló, aquest campionat de Catalunya aconseguit pel Club Natació Sabadell, aquest títol, primera plaça per equips a Terrassa. De cara al futur, quins reptes teniu sobre la taula?
Bueno, pues si la situación actual del país no lo permite, pues tenemos un par de competiciones antes del Open de España, del Open clasificatorio para los Juegos. En principio será otro circuito como este que tendrá lugar en Sant Andreu, y el nuestro, que organizamos nosotros aquí en Sabadell, que esperemos que, bueno, que la situación permita hacerlo, y bueno, con las miras puestas en esos dos campeonatos, que probablemente el nuestro, si todo va como esperamos, sea un campeonato también clasificatorio para los Juegos. Y esperamos que pueda venir gente de otros países y pueda ser una competición de mucho nivel. Y al final, bueno, pues como siempre o como cada año en la natación espera, que es el Campeonato de España Open, que es el que te da acceso a las competiciones internacionales de verano. Así que con el equipo absoluto estamos con esas miras puestas. Y luego con los jóvenes, con la cantera y con la actividad del club, pues intentando realizar todo tipo de actividades que nos mantengan a todos activos.
Doncs s'apropa l'hora de la veritat. També en el món de la natació s'acosten, volia dir, les proves més destacades de la temporada. Àlex López, director tècnic de la secció de natació del club, enhorabona per aquesta victòria al Campionat de Catalunya gairebé una dècada després de l'últim cop. Una abraçada.
Vale, muchas gracias a vosotros por llamar. Gracias.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
No ens movem ni del club ni tampoc de les piscines, perquè en waterpolo l'equip masculí del Club Natació Sabadell s'ha classificat matemàticament entre els tres primers del seu grup per la segona fase de la divisió d'honor masculina, tot després de golejar 12-6 al Mataró a Can Llong en el primer partit del 2021 i també el primer sense Borja Fenoy. Van doblar en el marcador els maresmencs al conjunt sabadellenc. A tres jornades per acabar aquesta primera fase, l'Estalpul segueix segon darrere l'Atlètic Barceloneta i té ja 9 punts de marge amb el quart, precisament el Mataró. Un duel que es va trencar a partir del segon quart amb un inconmensurable Sergi Cabanes. Del 3-2 al 7-3, tots els gols del club van dur el segell del jugador franquícia de l'equip de Quim Colet. Amb ell, precisament, el Pau Vitorí parlava a les mateixes instal·lacions de Can Llong acabat aquest Sabadell. 12, Mataró 6.
Vinga, som-hi. Que avui és d'aquells dies que no sé si, com se sol dir, està amb la fletxa cap amunt o estàvem amb la fletxa cap amunt durant el partit. Sergi Cabanes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, la primera part que t'ha sortit, 5 gols.
Sí, bueno, he agafat confiança. Normalment jo no soc dels que agafa el poder d'atac, però en aquest partit doncs, bueno, m'han sortit els gols i crec que ara és moment per agafar més responsabilitat sobre aquests xuts d'exterior i de 5 metres o del que faci falta.
Bon moment individual, volia dir, i bon moment col·lectiu també, perquè ha estat un molt bon partit de l'equip contra el Mataró, 12-6 contra un rival dels potents del grup, no està gens malament.
Sí, aviam, tampoc és... Sent una mica fred, no ha sigut un bon partit nostre, o sigui, sí que hi ha hagut moltes individualitats que han sobresortit, i això ha ajudat a que l'equip s'anés fent, però hem comès molts errors. Hem comès errors de precipitació davant, hem comès errors de precipitació darrere. Crec que hi ha hagut una mica falta de rodatge, que és normal. És normal per les dates que han vingut i perquè mai saps si podràs entrenar o no podràs entrenar. Bueno, però tot i així hem solvat tot el partit amb un equip d'entitat i bueno, jo me'n vaig molt content.
Exigent en el discurs, Sergi, sobretot tenint en compte també doncs, el que deies, no? Que han estat uns dies complicats a nivell grupal, en el sentit de dir tu i el Bernat estàveu amb la selecció, l'Edu també, uns quants, el Fran, el Roberto van estar també a finals del 2020, el Lubovic va estar a Sèrbia, per tant heu tingut poquet temps també per treballar junts.
Sí, jo crec que s'ha notat una mica l'ansietat aquesta de no saber molt bé on has d'anar, una mica els mecanismes, però bueno, això només ha començat i el que has dit d'exigència crec que és un any que podem tenir la plantilla que vulguis, però la qualitat rebossa, com aquest qui diu, i seria molt conformisme dir que, bueno, que ja ho hem aconseguit i a mi personalment m'agradaria moltíssim que l'equip es fiqués en el meu discurs i se'l fes propi i digui, hòstia, aquest any anem a per totes.
De fet, el primer objectiu està ja fet amb la victòria d'avui, que és classificar-se per la segona fase entre els tres primers. Clar, en una competició, en un sistema en el qual arrossegues punts, la segona posició estava ja prou encarrilada, però arrossegues punts, li pots seguir ficant la pressió al Barceloneta? Clar, suposo que relaxació la mínima i la justa.
Bueno, tenim un equip molt jove. Jo crec que si algú es relaxa, s'ha de fer mirar, o sigui, no hem aconseguit res. Bueno, sí, m'hem fet història, no sé quines dates van ser, però crec que es pot apuntar bastant més alt. I és el que dius, o sigui, seguir pressionant, seguir apretant el Barceloneta, que bueno, ara mateix doncs, està, bueno, sempre hi ha hagut aquesta distància entre els dos equips, però rasques un punt i és un punt que arrossegues per la següent fase. I aquests tres punts del Mataró són molt importants, però és que també seran molt importants els tres punts del Sant Andreu. Perquè ara imagina't que el Sant Andreu torna a guanyar el Mataró, llavors, si perdem un dels dos punts contra el Sant Andreu passa, i bueno, és un format que és nou, jo crec que a mi m'agrada, i al final el fa una mica més competitiu tot, i a guanyar-ho tot.
Com ha anat amb la selecció, per cert, per Hongria?
Bueno, personalment bé. Bueno, ja es van veure els partits per la televisió, jo crec que vam lluitar molt bé, tot i les baixes, tot i els pocs entrenaments, perquè a Tenerife no vam poder entrenar tots, no va ser fins a Madrid, el 2 de gener, i llavors, clar, vam tenir un estatge bastant curt per poder-ho preparar, a més amb jugadors que potser van estar 4 dies parats, 5 dies parats, i anàvem sense bolles, bueno, va ser un cúmul, però no va ser excusa, i jo crec que una imatge de competitivitat es va donar i amb força noto.
Doncs Sergi Cabanes, felicitats per aquesta victòria 12-6 avui contra el Mataró, amb aquest discurs també exigent i amb aquesta primera meitat que ha estat espectacular amb 5 gols. Que vagi bé.
Moltes gràcies, adéu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
No deixem encara el waterpolo perquè hi ha hagut canvi de plans a l'Eurolliga amb la fase de grups del femení. Inicialment havia de tenir lloc el primer cap de setmana de febrer a Berlín, però la retirada de l'Spandau ha obligat l'Alen a reubicar la lligueta a Verona, on tindrà lloc també la del Mataró i la del Mediterrani. Aquest canvi pràcticament d'última hora d'Alemanya a Itàlia ha trastocat els plans, especialment a nivell logístic, com explica el tècnic David Palma.
Trastoca una miqueta a nivell de planificació de viatge, no? Perquè encara estem esperant calendari i hi ha una problemàtica molt gran, que no n'hi ha vols i costa molt el vol directe que havíem mirat ahir, mira, precisament es va anul·lar, que era un vol directe a Barcelona-Verona, i estem mirant inclús l'opció d'anar amb furgonetes, o sigui, imagina com està el pati.
Un panorama realment dantesc, anar a jugar a Verona en furgoneta l'equip femení. L'Estelpul debutarà, recordem, contra el Donoix Baros, després s'enfrontarà el Buliagmeni i d'aquests tres només passaran dos als quarts de final de l'Eurolliga. Per Palma, no canvia massa la pel·lícula, més enllà del tema logístic a nivell waterpolístic, ja que els rivals directes per passar el tall eren igualment les magiars i les gregues. No preveia un Spandau amb opcions reals de classificar-se per la següent ronda, tot i assumir el paper d'anfitrió.
A nivell de la part, diguem, esportiva, a nivell d'aconseguir la classificació, jo crec que és el mateix, no? Perquè al final l'Spandau, que era una miqueta l'equip fluixet, no? del grup, jo crec que no pintava gaire i te la jugues. Mira, crec que és positiu perquè al final millor que sigui a Verona que no sigui a la piscina d'Uñes Baros o Buliagmeni, tot i que sense públic també canvia molt la pel·lícula, pràcticament és un cap neutral, però bueno, serà encara més neutral.
S'estalvien jugar a Grècia, s'estalvien jugar a Hongria i s'estalvien aquest partit contra qui en teoria havia de ser la ventafocs del grup. Serà tot plegat a Verona. Veurem si anant en furgoneta o en avió, això s'ha d'acabar de confirmar, però el divendres, dia 5 de febrer, serà el partit contra el Donoix Baros hongarès. L'endemà dissabte, dia 6, l'Estelpul femení es veurà les cares davant del Buliagmeni grec, tot com diem, a Itàlia, a Verona.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell. Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that, you're savage.
De Ballaruca, tenim el Roger Benet al control de so. 10 minuts i les 3 de la tarda hem de parlar d'un bon bloc d'handbol que us hem preparat avui abans d'anar a la neu, perquè a la primera nacional l'Oar Gràcia Sabadell continua sense aixecar el cap després de caure per 5 gols de diferència en el duel comarcal a Montcada. El Miquel Poblet, 31-26 a la pista de la Salle Montcada. Els verdiblancs encadenen 7 derrotes consecutives, una crisi de resultats que ha deixat l'equip amb tot just 7 punts a poques jornades de tancar la primera volta del campionat. Ahir el Gràcia sempre va anar remolc durant tot el partit pràcticament davant d'un conjunt al Montcadenc que ara també avança els de Gerard Gomis a la classificació després d'aquest 31-26. El tècnic sabadellenc reconeix que la situació és preocupant però no tem l'amenaça del descens.
No tinc por, jo estic veient el treball que aquests nanos fan dia a dia i el treball és bo, el treball és bo i les coses cada vegada van quadrant més i bueno, al final la temporada és molt llarga, encara ens queden 16-17 partits per acabar la Lliga, hi ha temps de sobres, no, ja et dic, no tinc por.
Gomis ha analitzat també els motius d'aquesta ratxa de més de 2 mesos sense ni tan sols puntuar. El calendari és cert que feia pujada, però l'entrenador gracienc reconeix que es tracta d'allò que diem sempre, d'una qüestió de dinàmiques i que han de canviar sí o sí el xip per redreçar el rumb.
Calendari en mà es podia arribar a esperar alguna dinàmica negativa d'estar alguns partits sense puntuar. El que sí que està clar és que 7 no. El que passa és que no, està clar que la dinàmica és dolenta i que l'única manera de canviar-la és sumar entre tots, intentar fer un canvi de xip com es pugui. Ara més que mai hem d'intentar que les victòries ens donin molt aire i que les derrotes ens serveixin només per millorar.
Malgrat tot, Gomis també veu arguments dels quals aferrar-se per capgirar aquesta tendència tan dolenta, segurament la més negativa de les últimes temporades al carrer Boccaccio. El d'aquesta setmana contra l'handbol Terrassa, per exemple, pot ser un bon partit per intentar redirigir la nau, ara que deia precisament el tècnic de l'Oar Gràcia, això, allò d'intentar aconseguir una victòria que faci aquesta palanca, aquest canvi de xip que permeti a l'equip graciant anar cap amunt.
Els entrenos estan funcionant, les coses estan funcionant, els nanos estan treballant i no se'ls hi pot retreure res. Els partits s'estan preparant. Ens fa falta tornar a creure'ns-ho i l'única manera de tornar a creure'ns-ho és puntuar i tot això passa doncs, per una nova setmana i un nou partit, en aquest cas contra el Terrassa. És el gran resum.
Això sí, per ser justos, el panorama tampoc ha canviat tant. A la taula, quan el Gràcia va aconseguir el darrer triomf el passat dia 31 d'octubre, ha plogut des d'aleshores, la distància amb el descens era de 6 punts. Ara, tot i aquesta mala ratxa, després de 7 derrotes seguides, és de 4. Això s'explica perquè els equips situats per sota tampoc estan fent la feina, tampoc estan sent capaços de sumar. El Creu Alta Sabadell, per exemple, segueix penúltim, ancorat en els 3 punts, després de perdre la pista del Balomano La Roca per 35-31, per tant, de 4. Aquest cop van ser més regulars en atac els de Sergi Cifré, però van fallar en defensa, com explica el jugador creualtenc Eloi Vila.
Molts partits que hem trobat en uns moments de entre 8-12 minuts de no caure porteria. I aquest partit no, va ser molt més equilibrat tot, les accions ofensives van anar sortint, els gols, a més, es van repartir bastant entre els integrants de l'equip, i el que potser en altres partits en sortia millor, que era la vessant defensiva, doncs en aquest partit no vam estar també. Més, no tant en la defensa estàtica, sinó perquè moltes vegades ens van córrer.
Fa setmanes que parlem d'un guió similar, amb matisos, aquest cop, per exemple, més desencertats en defensa, però amb la sensació que el Creu Alta Sabadell en vol competeix bé, però que se li resisteixen gairebé sempre els punts, una espècie de dia de la marmota, del qual Vila està ja bastant fart.
Sense aquestes derrotes, el que passa és que en portem massa ja d'aquesta. Ens va passar al camp del Sant Quirze també, que vam perdre d'un, i dius, hòstia, perdem d'un contra l'equip que va líder. Ara vas al camp de la Roca i perds de 4, que és no és un mal resultat. M'has perdut també de poc contra equips que estan... O sigui, el Sant Esteve Palau Torrella també els vam espantar, que a la mitja part els guanyaven de 2, però que vam acabar perdent. I clar, subes moltes d'aquestes, que sí que no te'n vas enfadar de casa, però dius, ostres, podríem rascar algun punt en algun partit d'aquest.
I ara que comentàvem l'agenda de l'OAR Gràcia, l'esperança pels arlequinats és justament el calendari que queda abans de creuar l'equador de la competició. Dels tres rivals que tindran abans d'acabar la primera volta, dos són duels directes d'aquesta zona baixa de la Primera Nacional d'handbol, i Eloi Vila sap que si aconsegueixen adjudicar-se aquests punts a la classificació, després el panorama es veurà d'una altra manera.
El Santa Maria de la Tordera van últims, un punt per sota, i el Banyoles, que és l'altre equip, va un punt per sobre. Clar, tu guanyes aquests dos partits i et plantes amb 7 punts a la primera volta. A veure, no és un superbon resultat, però veient com ha anat la primera volta, si treus aquests 4 punts, que són molt factibles, no marxarem pas descontents.
Recordem que aquest dijous estava previst que els creualtencs recuperessin el duel ajornat en el seu dia contra el Palau Tordera, però igual que va passar la setmana passada amb l'OAR Gràcia Sabadell, l'enfrontament s'ha ajornat per segon cop per un cas positiu de nou al conjunt palauenc. Avui acabem el programa fent un apunt de snowboard perquè Caral Castellet comença aquesta setmana la seva temporada de neu, una temporada atípica que també s'ha vist afectada, evidentment, per la pandèmia. De fet, la Rider Sabadellenca fa tot just 11 mesos que no competeix oficialment i es troba a Lax, a Suïssa, des del 10 de setembre, on es disputa a partir de demà la primera prova de la Copa del Món, un certamen en el qual Castellet va ser tercera a la general la temporada passada i que enguany s'ha vist reduït dràsticament. Només es disputarà aquest Lax Open i la cita de Calgary a principis de març. De fet, de la resta de proves en el calendari, només estan programats els X Games l'últim cap de setmana de gener i el Mammoth Grand Prix el primer de febrer. La gran notícia d'aquest hivern ha estat la reaparició de la dominadora dels últims temps en el mig tub, la nord-americana Chloe Kim, que torna després de prendre's un any sabàtic. Dijous tindrà lloc la qualificació a Lax, a Suïssa, i dissabte la gran final, on espera estar present per primer cop en aquest 2021 la Caral Castellet, la surfista de neu sabadellenca, que, si recordeu, durant el confinament fins i tot va estar entrenant-se a la sorra de la platja de Palamós. Afortunadament ha canviat el mar pel seu hàbitat natural, per el halfpipe, per les pistes d'esquí, i com diem aquesta setmana, reapareix un any després a Suïssa, a Lax. De la segona casa de la Caral Castellet a Suïssa, a Lax, passem al menú del dia de demà. Aquí a l'Hotel Suís, el dimarts 19 de gener, ens portarà també l'última hora del centre d'esports en el dia de la tornada als entrenaments de l'equip d'Antonio Hidalgo després de dues jornades de descans seguides. Escoltarem Pedro Donoso explicant els motius pels quals la Pia va passar d'un 5-0 a favor a un 5-7 contra el Gasifred Eivissa. 7 gols en 17 minuts del conjunt pitius. També la sorprenent derrota del Natació Sabadell, líder del seu subgrup. Una altra derrota, la del Mercantil contra el Girona B, o la de l'OAR Gràcia femení a la pista del Sant Joan d'Espí. Pocs segons per les 3 de la tarda. Només em resta enviar-vos una abraçada des de la distància del Roger Benet, que ha estat avui a les vies de sou. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Continueu informats al 94.6 de l'FM, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook o al Twitter, @radiosabadell. Allà trobareu, de fet, d'aquí a res, a uns minutets, aquest mateix programa, el podcast, per si el voleu tornar a escoltar. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.